Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Consells des de la farmàcia.
Amb el canvi d'horari i el canvi d'estació, els dies són més llargs i ve de gust sortir a l'aire lliure, a gaudir d'aquest temps que hem trobat a faltar en els mesos de més fred. I sortim a caminar, a córrer, anem en bici, fem excursions i si no ens preparem bé, què passa? Doncs que apareixen les lesions musculars, fractures, contusions, esquinços, rampes, luxacions, sigui quin sigui el motiu, molts dels que practiquen esport tant a nivell competitiu com amateur com per plaer i satisfacció personal sovint tenen aquesta molèsties. De fet, les lesions musculars afecten el 80% de la població en algun moment de la seva vida, segons la Societat Espanyola de Reumatologia. I per saber com és d'important saber què ens causa la lesió, quina lesió podem trobar i com la tractem, avui a Consells de Farmàcia, la Glòria Montaner, farmacèutica de capçalera del matí i que trobareu a la carretera de Barcelona 219, ens explica més sobre aquest tema. Glòria, bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Va, Bea, que la veu ens recordi el número de veu on els nostres oients han d'enviar les seves consultes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I la primera pregunta, evidentment, Glòria, què és una lesió muscular?
Una lesió muscular és una lesió a nivell de múscul i es produeix per una sobrecàrrega del múscul quan el fem servir molt en moviments repetitius, amb durada de temps, excessiva freqüència i sense haver escalfat, sobrecàrrega, en patim sovint. Podem trobar una lesió muscular a nivell estructural, que és que el múscul s'ha estirat més enllà dels seus límits i es produeix una ruptura muscular. O, si no, també hi ha les lesions musculars indirectes, per una contractura, per una laceració del múscul. I tot això és el que ens acaba tenint la lesió muscular.
Aquestes molèsties, no? Aquestes són les causes més comuns. I quines són les lesions més freqüents?
Mira, les que trobem més freqüents són les agulletes.
Evidentment, jo crec que qui més qui menys
tots
ha patit alguna.
Les rampes també estan bastant al dia. El que passa que les rampes són menys curtes de durada, però més intenses de dolor.
Fa més mal, sí.
Sí, fa més mal. I llavors, clar, a nivell de sobrecàrrega podem tenir contractures o ruptures i aquí és on hem d'aprendre bé a diferenciar-les.
Clar, perquè a vegades costa, no?, diferenciar què és una contractura i quan doncs parlem d'una ruptura. A veure, ajuda'ns tu a veure si trobem la diferència.
Sempre parlem a nivell de múscul, eh? Vull dir, no de tendons, ni d'articulacions, ni d'ossos, ni res, sinó a nivell muscular. La contractura és d'un inici progressiu, el múscul es va contracturant mica en mica, no te'n dones compte, pots anar continuant amb l'activitat, et molesta una miqueta, però pots anar fent. No tens la sensació de que tens gravetat, que és greu, sinó que tens, bueno, tensió muscular. No hi ha un hematoma i la recuperació, un cop saps que tens la contractura i fas el que has de fer, és en pocs dies, es recupera. A nivell de ruptura, ja és quan fas un exercici o algun tipus d'activitat, tens una punxada brusca de dolor. Ja notes que no, sovint no pots continuar amb l'activitat, depèn de la ruptura, serà una mica, si és una bona ruptura no pots continuar, ja tens la sensació de que t'has fet el mal, que tens alguna cosa greu, pot ser que surti hematoma, o sigui, surt un hematoma, però pot ser que a l'inici no hi hagi hematoma, que aparegui més tard. La recuperació és molt més llarga en funció del grau de trencament i llavors en funció de l'extensió pot haver-hi deformitat. I a vegades hi ha trencaments fibrilars que es fa com un petit punyet en el múscul que es veu el foradet del trencament. Però això ja és a nivell de esports més intensos i
del
ruptures
nivell, no?
Grosses.
Així hi ha més professionals. Escolta, i quan hem d'anar al metge?
Això és important, quan hem d'anar al metge per evitar que hi hagin complicacions. Si la lesió té una durada llarga que veiem que no millora, s'ha d'anar al metge. Si hem pres la medicació i tampoc millora, també s'ha d'anar al metge. Si hi ha altres malalties metabòliques com la diabetis, s'han de controlar aquestes lesions. si no es pot continuar amb la funció o la mobilitat de la zona lesionada, si hi ha hematoma i si ho pateix un esportista habitual, perquè els que són habituals, si tenen algun tipus de lesió, aquesta ja pot ser més greu.
Llavors és més greu. Molt bé. I llavors, quins són els tractaments per alleugerir doncs, aquestes contractures?
Mira, si parlem de contractura, el tractament són repòs, posar un calor sec, una estoreta, per exemple, però només de 20 minuts. Uh-huh. Abans de contrast, de fred i calor, per estimular la circulació. La circulació ens fa que arribi la lesió el necessari perquè es pugui recuperar tots els l'oxigenació, la sang, tots els nutrients perquè es recuperi abans. És més útil el fred local en el moment de la lesió, no després. Després ja hem de passar la calor, perquè el fred en el moment de la lesió és el millor analgèsic i antiinflamatori que podem tenir. Podem fer servir un antiinflamatori via oral, que el farem servir només durant 3 o 4 dies. També és molt adequat fer un massatge de descàrrega muscular amb cremes antiinflamatòries, que són tipus medicamentoses, o també amb complements naturals com l'àrnica, i no aplicar després calor, després de fer el massatge.
Molt bé.
I utilitzar complements que ens puguin ajudar a millorar i accelerar la curació, com poden ser el col·làgen, la vitamina C, el magnesi, l'àcid hialurònic...
Clar, tot això ajuda.
Parlem una miqueta d'això. Si és una ruptura, el tractament és diferent. Pensem que la contractura és que el múscul, és el que hem dit abans, no? Que apareix de manera més gradual, que no és tan de cop, i la ruptura ja és com més greu. Hi ha més sensació de que ens hem fet mal, que realment ens l'hem fet. Un altre cop hem de fer repòs. Aquí diferenciem. El fred local es pot posar fins a 48 hores després de la lesió. S'ha de fer compressió de la zona lesionada i a la versió de l'articulació on s'ha produït la ruptura. Els medicaments analgèsics s'han de prendre però amb prudència, perquè el dolor ens serveix per fer un diagnòstic de la lesió.
Clar,
si el calmem el dolor no sabrem quan mal ens hem fet. Aquí no és indicat prendre antiinflamatori en els moments inicials, perquè disminuir la inflamació fa que també retrasem el procés de curació. Llavors, a no ser que no puguem, que sigui molt necessari, intentarem no prendre antiinflamatoris. Tornarem a fer un tractament amb magnesi, vitamina C o àcid hialurònic, la vitamina B també ens va molt bé. A partir del tercer dia de la ruptura ja podem fer una petita activació muscular. Això sí, ha de ser en petits moviments controlats, amb exercicis que ens ajudin a la mobilització de l'articulació, del múscul en aquest cas.
Val.
Sempre respectant el dolor. Si fa mal, no forçar la musculatura. Aquesta petita activació el que fa és que ens provoca un efecte de bombeig, que aquesta circulació sanguínia ens estimula també la regeneració. I a partir de les 3-4 setmanes de la ruptura ja es pot començar a reanudar l'activitat esportiva amb estiraments, molt important, abans de fer l'activitat, i una bona recuperació després per evitar recaure en la lesió.
Molt bé. Doncs també jo crec que ens podràs donar, després d'ara ja ens has informat, no?, dels tractaments,
sí,
de les causes, no? Ara potser és el moment d'escoltar els nostres oients i després m'agradaria veure si ens pots donar algun consell per tenir un bon estat muscular.
Perfecte.
Però primer, doncs, a les consultes dels nostres oients.
Hola, quan et fas una lesió muscular fent esport, és millor posar fred o calent? Hauríem d'utilitzar gel o utilitzar calor, o quan utilitzar l'un o l'altre, sisplau? Gràcies.
Bueno, una miqueta és el que hem dit, no? Depenent del tipus de lesió, al primer moment posarem fred i llavors posarem calor quan hagi passat un temps, però no molta estona de calor. Això d'estar tots assentats a l'esterilla allà tota la tarda no fa falta.
Això no va bé, no?
20 minutets, depèn del tipus de lesió, ja en tenim prou. Si és una contractura, si és un trencament muscular, llavors posarem fred al començament i llavors anirem al metge a veure quin tipus de trencament hem patit.
Molt bé. Vinga, la següent consulta.
Hola, sóc la Laia. Com faig molt, molt esport al col·le, l'endemà em va mal tot. Què puc fer?
Què pot fer la Laia, pobreta,
a veure,
que acaba dolorida?
La Laia el que ha de fer és seguir fent esport. Els nens entre 5 i 17 anys han de fer un mínim de 60 minuts d'activitat diària. Ja pot ser esportiu, o sigui, activitat, o a nivell esportiu. Hem de diferenciar l'activitat, que és qualsevol cosa que et provoca moviment amb un de desgast físic, i l'exercici físic és quan hi ha un objectiu dirigit, és a dir, quan hi ha una orientació de l'activitat, quin tipus d'activitat es fa, com es fa, això ja és més exercici físic. Vale? Llavors, els nens s'han de moure 60 minuts al dia mínim, no ha de ser continuat, ho poden fer en diferents intervals. però el que li diria a la Laia és que quan arribi a casa, que recuperi, que descansi una miqueta i que agafi piles i energia per demà continuar, i que mica en mica, quan vagi fent, es vagi movent i vagi fent més esport, ja no es notarà que li fa mal tot.
Una altra consulta?
Hola, quan pujo escales o quan camino durant molta estona, els genolls em fan mal. Em podria anar bé prendre'm el col·làgen? Gràcies.
Mira, ens va bé aquesta pregunta per introduir el tema dels col·làgens, magnesis i tot això.
Molt bé.
Vale? El col·làgen, a partir dels 30 anys, perdem sí o sí un 1% de col·làgen del nostre cos. El col·làgen el necessitem per a les nostres articulacions, és el que fa que estigui flexible tota l'articulació, la musculatura, la pell... Per tant, el necessitem, però el nostre cos ja no el regenera. Per tant, un suplement de col·làgen pot anar bé. S'ha de mirar quin tipus de col·làgen és, el que sigui més indicat que arribi a les articulacions, perquè n'hi ha que va més destinat a, segons el trencament, segons la presentació de col·làgen, el tipus de col·làgen que hi ha, pot anar més a la pell que no pas a les articulacions. Llavors s'ha de buscar el que sigui adequat pel que en aquest cas necessitem. Vale? Llavors, els suplements de col·làgen estan... complementats amb àcid hialurònic, per exemple, amb magnesi, amb vitamines, tot això ens funciona molt bé. L'àcid hialurònic ens hidrata molt l'articulació i, a més, també té funció estructural, la manté en bon estat. El magnesi és un mineral que és superimportant per a la funció muscular. Si no hi ha magnesi, no es produeix una relaxació del múscul. El magnesi el trobem a l'alimentació, però sovint és deficient. L'hem de prendre llegums, fruits secs, cereals, i no sempre ens alimentem correctament. I les vitamines també són molt importants perquè tenen un efecte antioxidant que ens protegeixen de l'envelliment, del desgast, que nosaltres generem radicals lliures que ens desgasten l'articulació i la musculatura. Per tant, agafar un complement de col·làgen i que vagi amb vitamines, minerals i àcid hialurònic és molt indicat poder prendre'l.
Continuem amb l'última consulta dels nostres oients.
Hola, em dic Jana i faig dansa. Quanta estona tinc de fer estiraments abans de ballar?
És molt interessant aquesta pregunta, perquè com més ràpid eduquem, com més aviat eduquem els nens que fan esport amb el tema dels estiraments, els ensenyem a prevenir les lesions. Una manera de prevenir la lesió és escalfar bé abans de començar l'activitat. Segons el tipus d'activitat, la seva professora o monitora ja sabrà quin tipus d'estirament ha de fer. Però si la monitora no se'n recorda, pues està molt bé que la nena li digui. Ha d'escalfar abans i llavors, quan acabi, estirar per recuperar la musculatura. Vale? I
molt
després,
bé.
Tornar a fer una activitat normal progressivament. Això està molt bé. Llavors, és molt important evitar les sobrecàrregues i respectar bé el temps de recuperació després de fer exercici. Hi ha nens com en adults. I llavors també hi ha unes cremes en el nivell d'esport més avançat, més intens, que poden fer unes cremes de calor i de fred. Les cremes de calor es posen abans per activar la musculatura, però no substitueixen l'escalfament. I les cremes de fred es posen després per aquest efecte antiinflamatori i recuperador de la musculatura.
Que això va molt bé,
sí,
també, no?
Sí, per mantenir les articulacions en bon estat, la musculatura.
Ara comentaves lo del tema d'escalfar, no? Per evitar possibles lesions. Ens pots donar algun altre consell per tenir doncs, un bon estat de salut muscular, podríem dir?
Una alimentació correcta per mantenir els músculs en bon estat. Els hem d'alimentar, nutrir molt bé, mantenir una certa activitat física durant el dia, que no vol dir el mateix que exercici, sinó moure'ns, no tenir la musculatura atrofiada, vull dir, moure'ns, i escalfar bé, el que hem dit, i estirar bé després. Si fem una activitat intensa, uns bons estiraments a l'acabar i tornar poc a poc a l'activitat normal. No, saps? Respectar molt el temps de repòs i de recuperació després per evitar lesions.
No sé si el famós mal d'esquena o la lumbàlgia també entraria a formar part de la lesió muscular.
Sí. Mira, el mal d'esquena és un dels problemes de salut crònica que més afecta la població. Tothom pateix mal d'esquena, en un moment o altre, i afecta el 18,6% de la població.
Uf, imagina't.
Sí. Llavors, quan tenim mal d'esquena, què diem? Ens estirem al llit, no? Doncs sí. No és el més indicat, estirar-se al llit. El repòs al llit no és adequat per un mal d'esquena.
Ah, no?
No?
Què dius ara?
S'ha de mantenir una mínima activitat, intentant corregir els hàbits posturals per evitar tenir aquest mal d'esquena.
Clar, però a vegades et quedes allò clavat,
clar,
no? Clar,
clavades en el metge, que et posin, a vegades t'han de posar alguna injecció d'antiinflamatori i així més, però quan comences a tenir mal d'esquena que dius, ai, mira, m'estiro. No, és millor tenir una lleugera activitat, no estar en repòs absolut.
Com, per exemple? Quina recomanaries?
Caminar, molt suau, vale? Fer algun tipus d'exercici que protegeixi tota aquesta zona lumbar i que no nedar, també va molt bé, tot adaptat a les possibilitats de cadascú. Clar, no, per un mal d'esquena, per exemple, anar a córrer no és molt indicat, perquè la rebrincada que li dones a l'esquena pues, t'acaba fent mal.
I llavors el tractament?
El tractament, si és un dolor agut, que t'has quedat clavat, doncs em pareix de molt com a primera elecció, i llavors l'antiinflamatori per baixar la inflamació. Tornem a recordar que el tema del dolor s'ha de vigilar per poder detectar el grau de lesió. Si el dolor és crònic, hem de vigilar molt, perquè la gent que es pren un ibuprofè o un antiinflamatori cada dia no és bo. S'han de fer tractaments puntuals, com a màxim 3 mesos de tractament, i s'ha de fer un tractament d'exercici físic i bons hàbits posturals. Això en el fisio o alguna persona que hi entengui i que ens ensenyi en la bona posició per mantenir l'esquena bé.
Doncs com sempre, fer exercici, una bona alimentació i uns bons hàbits posturals
important.
Ens ajudaran, com ens explica sempre la Glòria Montaner. Bon cap de setmana
igualment,
bona Setmana Santa.
Sí, igualment.